Al costat de casa, amb Damià Amorós.
La Baixa Segarra és una de les zones amb més personalitat de la demarcació de Tarragona. Hem de reconèixer que la seva reivindicació d'autodeterminació dins de la Conca Barberà és basada en una història, cultura i paisatge propi. Precisament aquest paisatge fa que la Baixa Segarra sigui una de les divisions de la Conca Barberà i que la fa geogràficament més propera a la Segarra i a les terres veïnes de la demarcació de Tarragona. La seva capital, Santa Coloma de Queralt, gaudeix d'una de les taxes més altes de patrimoni, en aquest cas, de béns culturals d'interès nacional, els coneguts pels tècnics com a BECIN. D'altres, més que d'altres del país. I la converteixen, a Santa Coloma de Queralt, en una de les poblacions amb més atractiu cultural, turístic i, sobretot, cal remarcar-ho, gastronòmic, de la demarcació i la Conca de Barberà. Per desgràcia, les guerres, revolucions, canvis urbanístics i errors polítics, que també hem de reconèixer, han produït un forat extraordinari dins del patrimoni, no només colomí, sinó d'altres poblacions del nostre territori. Com dèiem abans, el paisatge és un símbol identitari de la Baixa Segarra. Un dels elements més identificatius d'aquest paisatge és el riu Gaià, que neix precisament en l'espai que avui descobrirem, que tenim al costat de casa.
Al costat de casa, patrimoni i història de la Conca de Barberà. Qui?
Dalmau III de Queralt i Codina i la seva muller Joana Alagó.
Què?
La Font de les Canelles de Santa Coloma de Queralt.
On?
Carrer Gubià, número 1, de Santa Coloma de Queralt.
Quan?
Primera terç del segle XVII, al voltant de 1640.
Per què?
Proporcionar una font d'aigua potable a la població i l'envelliment de l'entorn al voltant de la muralla de la vila. La Font de les Canelles és un dels més primitius i millors exemples de font pública barroca de la demarcació de Tarragona, però també de Catalunya. Els seus orígens els trobem les campanyes d'envelliment del municipi i el seu entorn urbà realitzades per part de la família Queralt, en aquest cas pel comte de Santa Coloma de Dalmau III de Queralt i Codina, conegut popularment com el virrei de Catalunya o el virrei Coloma durant la revolta dels segadors. Presidida per una figura de Santa Coloma franquejada per l'escut de la població i una altra amb l'emblema de la casa comtal de Santa Coloma, l'aigua hi brolla per 8 carotes i 8 canelles de bronze. Aquest element dona nom a l'espai.
Amb Damià Amorós descobrim la Conca de Barberà, patrimoni que tenim al costat de casa.
Bé, doncs, per parlar de la Font de les Canelles, un dels elements més singulars de Santa Coloma de Queralt, per conèixer millor aquest element patrimonial i la seva implicació dins la vida dels colomins i colomines, parlem amb Guillem Carreres, amant de la història i periodista. Bon dia, Guillem.
Hola, Damià, com estem? Bon dia.
Gràcies per participar al costat de casa. Farem una mica, una pinzellada a la història d'aquest element tan colomí, que és la font, però sí que ens agradaria que ens il·luminessis una mica sobre l'origen de la font i ben bé on es troba, què passa en aquella zona.
Bé, segons tinc entès, l'origen de la font és força curiós i precisament per això força emblemàtic també. Es remunta a principis del segle XVII, quan segurament el comte més famós que ha tingut Santa Coloma, que va ser Dalmau III de Queralt, conegut per molta gent perquè era el virrei de Catalunya durant l'alçament del Corpus de Sang.
El virrei Coloma, que li deien, a Dalmau III de Queralt i Codina, doncs.
Exacte, doncs just a l'iniciar el seu comtat a Santa Coloma, per tal de fer les paus amb la població local, que havia tingut un litigi amb el seu tiet, doncs va decidir fer una font pública, que era una cosa bastant singular, si no gairebé inèdita, no? Aquest és l'origen de les Fonts de les Canelles.
Podem dir que, doncs, que una de les seves singularitats, una de les seves elements extraordinaris, a banda de ser un monument que després podrem entrar-hi una mica més artísticament i arquitectònicament complet, podem dir que és una de les primeres fonts públiques que trobem a Catalunya en època barroca.
Sí, és així. No és una matèria que controli especialment, però segons tinc entès, no existeixen gaires casos. A prop de Santa Coloma en tenim un, una mica posterior, que és el cas de Guissona. Tu, Damià, ho sabràs millor, això, no?
Bueno, però... tenim Guissona, també segurament Montblanc i aquí l'Espluga, les 17 fonts, però sí, sí, és una de les... per no dir la primera, no? Perquè la data, Guillem, és 1614?
Sí, la data hi ha una mica de controvèrsia, no?, entre la gent que ho ha estudiat, però la majoria de gent sí que acostuma a dir que va començar el 1614, com bé has dit, dos anys després que el comte Dalmau de Caral assumeixi el comtat, no?, esdevingui comte, al cap i a la fi. I hi ha gent que diu que acaba el 1617, hi ha gent que diu que si t'hi fixes bé en el frontal s'hi pot llegir una data que és 1623. Vull dir, no existeix un consens respecte a la data de finalització.
Clar, si ja no tenim clar no. Quan es comença, això ens vol dir que dins de la vida dels colomins i colomines la font segueix activa, potser no tant proporcionant aigua pública, però sí que dins l'imaginari col·lectiu colomí és un caldo de cultiu.
Sí, i tant. Vull dir... tristament no podem saber què va significar per la gent del segle XVII, del segle XVIII, no, la font, però hem de suposar que va ser molt important per ells i lògicament ho ha estat molt pels colomins del segle XIX i del segle XX. Des del moment que tenim fotografies, una de les imatges més recurrents de tots els fotògrafs, de tots els pintors, de tota la gent que ha volgut retratar Santa Coloma està a les fonts de les Canelles, sens dubte. I dins de l'imaginari, com preguntaves?
Crec que és un fet curiós, no? A Santa Coloma també ens podria passar amb la torre del castell o el campanar, però crec que ara anaves a dir una cosa que els pot interessar als nostres oients.
Bé, espero que sí. Les fonts de les Canelles és d'aquelles coses una mica singulars que són difícils d'explicar per qui no ho ha viscut directament, però que tenen un atractiu d'aquell que els fa bastant únics, no? Una màgia, per dir-ho així, no sé trobar una paraula millor, que es converteix en una cosa molt singular. A Santa Coloma de les Fonts, per Sant Joan era tradició que la gent s'hi banyés, s'han fet poemes, era habitual que s'hi fes també el tomb del fadrí, no?, que és quan les parelles joves en festejaven una mica, era tradició que baixessin per les fonts, també. No sé què dir-te més. Hi ha multitud de generacions que s'han passat la vida davant dels castanyers que estan davant de les fonts, fent vida, fent aquelles coses que potser estaven més mal vistes, no?, amagant-se. S'ha fet molta, molta vida allà.
I fins i tot hi neix el nostrat riu que hi ha, neix suposadament a les fonts de les Canelles. Però, Guillem, la font ara mateix, tu com la veus? Quin futur li veus a l'entorn i a la font, que és igual d'important, perquè just darrere hi trobem les piscines municipals.
Crec que segueix sent un dels llocs emblemàtics de Santa Coloma, sens dubte, un dels llocs de màxima vitalitat. És cert que potser ha deixat de tenir la funció més pràctica que ha tingut durant molts segles, que era que la gent hi anés a buscar aigua, així de senzillament, o fins i tot que la gent aprofités l'aigua que està als rentadors annexes a la font per rentar la roba. Evidentment, aquest món ja ha desaparegut, vivim en un context molt diferent, però bé, les fonts s'han de reivindicar i donar-los molt més futur, evidentment.
Per acabar, Guillem, l'última pregunta de totes. Tota l'estona parlem de la font de les Canelles, la font de les Canelles, la font de les Canelles. Què és una canella?
Bueno, la canella, corregeix-me si m'equivoco, Damià, és just el broc des d'on surt l'aigua, entenc, no?
Sí, senyor.
És a dir, em alegro haver-la encertat, no la tenia tota.
No, home, per favor. Estem parlant, doncs, que el nom li ve donat perquè ell és carasses i els bocs de bronze que donen nom i són element distintiu de la font de les Canelles.
Sí, respecte a això, només un matís, Damià, perquè crec que als espectadors els hi pot interessar, que és que just sobre del broc, de la canella, com
sí,
dit, no hi ha com unes cares amb diferents tipus de coll, amb diferents tipus de barret, que també han causat molta controvèrsia, no?, sobre què significaven. S'han estudiat molt, tampoc tenim una conclusió certa,
Deia que aniríem ràpids, però és que estàs traient temes que m'interessen, Guillem, de veritat. Perquè tu, que jo he sentit teories si això és un retrat de la societat, si són personatges mitològics, si són retrats del mateix comte o la seva família...
Pot ser una manifestació dels diferents estrats socials representant com el conjunt de la vila. A mi m'agrada pensar, ja que no tenim una hipòtesi contrastada, que és aquesta explicació, perquè ja que són tan populars les fonts, m'agrada pensar que tots els colomins hi són representats.
Doncs Guillem, de veritat, moltíssimes gràcies.
A tu, Damià, només faltaria.
Bé, doncs, per acabar el programa, l'espai de per saber-ne més. Dues recomanacions als nostres oients. La primera, la guia monumental històrica de Santa Coloma de Caral, realitzada per Josep Maria Carreras i editada per la ACBS i l'Ajuntament de la Vila el 1997, on trobaran un recorregut per la població i especial èmfasi a la Font de les Canelles. I finalment, una de les publicacions de referència en aquest programa, la història de la Conca de Barberà, concretament el volum 1 d'Història de l'Art, de Cossetània Edicions, realitzat per Joan Foguet i Carme Plaza, editat el 2008 per aquesta editorial i el Consell de la Conca Bàrbara. Acabem recomanant, doncs, a tots els nostres oients la visita a Santa Coloma de Caral, a la Baixa Segarra, i sobretot l'estima pel patrimoni de la Conca de Bàrbara.
Al costat de casa, amb Damià Amorós.